L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dijous, dia 13 de febrer, comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui és 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Evidentment, recordarem aquest dia important també per nosaltres. A través d'un reportatge hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques la seva opinió de la ràdio com a mitjà de comunicació. Si l'escolten, si no l'escolten, quines coses millorarien, si li ve un futur o no li ve un futur. Aquestes preguntes ho hem fet als santandreuencs i les santandreuenques i el resultat del reportatge el podrem escoltar en el dia d'avui. Farem referència també del Festival Zero. S'ha presentat la 8a edició, un Festival Zero, que el proper mes de març podrem veure 3 obres a Sant Andreu de la Barca en el Teatre Núria Espert. I ja està en marxa la 31a edició del Descens de Sant Andreu de la Barca. Serà els dies 8 i 9 de març i, de fet, aquesta setmana han començat les inscripcions. Parlarem amb Àlex Olego, que és el president del Motoclub a Sant Andreu. I aquest dimecres s'han presentat les obres dels pisos de l'Imsol situats al carrer Josep Pla, que ja encaren la recta final. En farem referència i ho comentarem a través d'aquest programa de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Recte final de les obres dels pisos de l'Imsol, situats al carrer Josep Pla. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón, també altres regidors del consistori, a més del director gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias, han visitat les obres. Es tracta de 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció. L'alcalde Marc Giribet ha qualificat els habitatges d'habitatges del segle XXI.
No estem a la recta final ja d'aquests pisos que tenim aquí al carrer Josep Pla. Tenim previsió que durant el maig ja es puguin entregar als veïns i veïnes que han estat beneficiaris d'un sorteig públic. Com hem explicat sempre, l'Ajuntament té una prioritat, que és l'habitatge, és poder donar resposta a aquesta necessitat que cada dia ens transmet la ciutadania. Aquests 36 pisos ja se sumen en total a una mobilització de gairebé 60 que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en aquests primers 18 mesos ha posat a disposició de la ciutadania i seguim treballant per ampliar aquest parc amb 100 nous habitatges que estan en mans de la Sareb i que demanem, sisplau, que mobilitzin aquests terrenys per poder construir més habitatge públic de lloguer assequible, i precisament és el que volem, és oferir a la ciutadania aquesta necessitat que té, que requereix, que s'explica, que és una de les primeres problemàtiques que es diuen en els diferents indicadors quan es consulta la ciutadania i que, per tant, des de l'Ajuntament estem treballant intensament perquè es pugui mobilitzar aquest terreny i es pugui construir nous habitatges a Sant Andreu de la Barca.
Bé, l'alcalde ha pogut visitar també els pisos mostra d'aquests habitatges. Com ho valora, tenint en compte la ubicació i també les característiques que s'han tingut en compte a l'hora de construir aquests habitatges?
És un bloc de pisos del segle XXI, total, és avantguarda. En el seu interior, els veïns i veïnes que puguin gaudir-lo veuran espais que són totalment diàfans, on el passadís típic es reconverteix en estances i, per tant, podem tenir visual gairebé de mig pis quan estem en el seu interior, i a més són pisos que estan ja construïts i dissenyats per tenir una eficiència energètica important. Per tant, són pisos que requeriran de poc manteniment, que tindran una eficiència i, per tant, poca petjada, i aquest també és un dels objectius quan es construeix habitatge, aquesta consciència de que cal que la implicació sobre el planeta sigui la menys possible, i aquesta edificació ho compleix plenament.
Per la seva banda, Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l'Imsol, ha comentat les característiques dels habitatges i també del projecte, que es va iniciar l'any 2006.
Sí, és un projecte que es va gestar abans de la crisi, és un projecte en un sòl que és de l'Imsol, que es va adquirir convenient amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s'inicia abans de la crisi amb criteris d'abans de la crisi, que degut a això es va quedar aturat en un cert temps i que, aprofitant aquest període de reflexió que ens va, diguem, va succeir durant la crisi, hi ha una profunda reflexió sobre quin és el model d'habitatge que s'ha de desenvolupar, que és aquell que, diguem, uns usuaris i usuàries són els que l'habiten, però tota la societat és beneficiada. Per tant, criteris com d'interès general. Aleshores, són habitatges on la superfície està molt optimitzada perquè els costos, diguem, siguin assequibles. Són habitatges entre 40 i 60 metres quadrats, de cost entre 340 i 480 més les despeses, per tant, amb mòduls ajustats, però amb moltes prestacions a nivell de confort i qualitat espaial, com veieu, plens de finestres amb diverses façanes cada un dels habitatges.
L'alcalde ha comentat que és un edifici del segle XXI, a la presentació s'ha parlat de diferents conceptes, un és l'adaptació d'aquests habitatges als seus interiors per diferents usos i també aquesta adaptació de tot aquest edifici.
Sí, hi ha temes molt interessants com que totes les estances tenen la mateixa dimensió. Són pisos que nosaltres els direm que no tenen jerarquia, és a dir, en el pis tradicional aquí en aquest país sempre hi ha una habitació petita, una habitació mitjana i una habitació gran. Si eres el tercer fill o el segon fill anaves a parar a l'habitació més petita. Aquí la neutralitat és un valor, i això també és un valor per l'adaptabilitat i la flexibilitat que ens donen aquests espais. És a dir, quan totes les estances tenen més de 10 metres quadrats vol dir que s'hi poden desenvolupar més activitats. Això passa no només a cada estança, que totes són flexibles, sinó que també en la pròpia entitat del pis també és flexible en ella mateixa, perquè aquest edifici ha d'estar construït almenys 150 anys, sabem qui som i com vivim avui, però no tenim ni idea de què passarà d'aquí 20 anys, menys d'aquí 100. Per tant, tota aquesta adaptabilitat la preveu aquest edifici. Pot ser qualsevol cosa, és a dir, de fet, quan jo us explicava que és una infraestructura social permanent, és precisament això. Juguem amb la honestedat, és a dir, la façana d'aquest edifici és la pròpia estructura de l'edifici. Res a ensenyar, res a amagar. El formigó és un material noble, és un material petri, és un material d'alta resistència i de baix manteniment que ens ajuda molt, és a dir, combinat amb materials també nobles com la fusta, que ens ajuden a domesticar els espais, ens sembla que és un edifici que acabarà sent molt ben entès i que generarà identitat en els futurs usuaris i usuàries. Hi ha altres valors, com per exemple l'aparcament que també té aquest edifici, que és ventilat i il·luminat naturalment, també ens permet que no hi hagi màquines, per tant no hi ha despeses, i també ens permet que avui en dia tenim cotxes i volem la màxima comoditat, però el dia que els cotxes vagin sols i aparquin, diguem, sols en un lloc menys necessitat, a lo millor aquests soterranis ventilats i il·luminats naturalment podran tenir altres usos com biblioteques o guarderies. Llavors també és una part d'aquesta voluntat de permanència i d'adaptabilitat dels espais que construïm i promovem.
Recte final, com dèiem, de les obres dels pisos de l'Imsol, situats al carrer Josep Pla de Sant Andreu de la Barca, Cruïlla, amb el carrer Sant Llop. Són 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció i que pràcticament la construcció està ja enllestida.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I avui és el Dia Mundial de la Ràdio, i Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs i les santandreuenques sobre la ràdio. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
Com cada 13 de febrer es celebra el Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà de comunicació amb més de 100 anys que s'adapta als nous temps i que comença el seu segon segle de vida com una de les principals maneres d'informar-se arreu del planeta. Hem sortit al carrer per copsar com viu la ciutadania de Sant Andreu de la Barca aquest mitjà i si té futur per molts anys més.
Estic preguntant, ara que arriba el Dia Mundial de la Ràdio, amb una mica com et relaciones amb aquest mitjà de comunicació.
Bueno, a casa s'escolta molta ràdio, molta música, però de tota la vida, és a dir, que per nosaltres la ràdio sí és important.
I és un mitjà que sempre és imprescindible, per exemple, en quin moment del dia?
Doncs quan vaig en cotxe, sempre. I a casa, si, no sé, estàs fent coses per casa i la ràdio posada. I bueno, el meu marit porta tot el dia els cascos, és a dir, que sí.
Què té la ràdio que la fa diferent, per exemple, dels altres mitjans?
Ai, no sé, jo la trobo molt propera, molt... no sé, m'agrada.
Hi ha algun programa especial o que t'hagi agradat al llarg dels anys?
Sí, bueno, escolto molt RAC1, m'agrada el Basté, no sé, i bueno, la competència... Sí que és veritat, i em fa vergonya dir-ho, però sempre tens sintonitzat el mateix tipus de cadena i m'agrada escoltar ràdio en general.
Bueno, ara actualment sí que és veritat que hi ha molts medis de comunicació, però antigament era la base principal. Llavors jo me'n recordo de moltes històries amb els meus pares quan m'explicaven que a través de la ràdio s'assabentaven de moltíssimes coses. Bueno, és una mica també com un record.
I ara l'escoltes? Tens algun programa preferit?
Bueno, sí, sempre l'escolto i gairebé sempre al cotxe. És el primer que faig quan em poso al cotxe. I, bueno, normalment és música. O Europa FM, Cadena 100, coses així.
Sí, l'utilitzes una mica com per desconnectar i conduir.
Sí, és per desconnectar i que m'ajudi a fer el viatge bé. Ja està.
I de Ràdio Sant Andreu vas veient algunes coses per internet, per xarxes socials?
Vaig veient algunes coses per internet. M'assabento de moltes coses que passen al poble per això.
Cada dia. És, forma part del dia a dia de qualsevol casa i sobretot quan vas en cotxe, doncs és el primer que poses, no? Sí, sí.
Sí, que la ràdio no desapareix.
No, mai. Desapareix abans la tele que no passa ràdio a casa.
Que molts pronosticaven que quan aparegués la tele desapareixeria la ràdio, però no.
No, jo ja tinc una edat i he conviscut amb dues coses i la ràdio és primordial.
Hi ha algun programa que en especial t'agradi o ets més musical?
A mi, per exemple, m'agrada molt la competència de RAC1 o el Búnquer, també m'agrada molt. M'agrada escoltar coses divertides, sobretot quan vaig al cotxe em fa gràcia aquests programes perquè pots riure, no? I, bueno, t'afan les notícies d'una manera que et distreu. Però, clar, també la música, evidentment, no? I els informatius, per suposat. Depèn de quin. No tinc preferències per cap informatiu.
Sí, escolto la ràdio, però sobretot ràdio els 40 Clàssics, el 40, Europa FM i Flashback.
O sigui, ets musical a tope.
Sí, bueno, normalment la porto al cotxe. A vegades quan surto a córrer em poso els auriculars, però no em poso música, em poso la ràdio.
Yo la ràdio lo vivo poco, porque con el rollo de la tele y nietos y tal, pero vamos, que me encanta que esté, ¿eh?
O sea que de tanto en tanto la vas escuchando.
Sí, a veces las noticias que dan del ayuntamiento, los avisos y tal, sí, sí.
¿Te informas a través de la ràdio?
Sí, lo básico, ¿eh? Porque no soy de estar todo el día con la radio como antes, que come mucho tiempo la tele, pero sí, lo básico sí, ¿eh?
Pero eso que decían que con la tele moriría la televisión no ha sido verdad.
No es verdad, la radio siempre será la radio, hombre, es la vida del pueblo, ¿eh?
Doncs una mica com vius al tema ràdio, l'escoltes,
sí, tens... Escolto Radio Marca, que m'agrada molt l'esport.
O sigui, el tema esportiu és el que et porta a escoltar la ràdio.
Sí, pel matí, i també la política m'agrada, si l'escolto. La música no. Algun programa de salut també. Jo vaig viure a Irlanda un temps i jo escoltava la ràdio allà i era igual d'interessant que aquí.
S'ha d'anar escoltant la ràdio, eh?
Sí, la ràdio, el podcast, la televisió, què més n'hi ha? Qualsevol medi que serveixi per informar-te, important.
I Ràdio Sant Andreu l'escolteu? Sí, teniu algun programa?
Interessa, de lo que se fa, de les festes que n'hi ha, de la programació, de qualsevol, com es diu, esdeveniment, no es diu?
Pues moltes gràcies.
L'escolto quan surto a córrer, vale. Superimportant.
Per anar motivada.
Sí, total. No morirà mai, segur.
La ràdio, escucho todas las radios, sí.
¿Y que os gusta algún programa en concreto, algún tipo de información, música?
Deportes, mayormente. Noticia, uno se harta de ver noticias y esas noticias te atiborran de siempre lo mismo y cansa un poco. Entonces, deporte y lo que es pues noticias locales, como dice mi mujer, sí, nos interesa saber lo que hay por aquí.
Yo tengo la radio pequeña, entonces con la radio.
Tú estás amb la radio tradicional.
Sí, exactamente, ahora la de siempre, sí.
Pero eso que decían que la radio iba a morir, porque tal, no está muriendo.
No, ni mucho menos. Yo en cuanto pueda voy en el coche, siempre pongo la radio.
Bueno, más bien música y algún poquitín las noticias. Y a veces aquí también, la cojo.
¿También escucháis Radio Sant Andreu?
Sí, tanto. Sí, digamos por las mañanas, cuando hay atasco para ir a Barcelona... Sí, sí.
Es el momento.
Exacto.
¿Y tú también?
Sí, también, porque normalmente vamos los dos, o sea que...
¿Y hay algún programa en especial que os guste o os agrada una mica de tot?
Bueno, a ver, a lo mejor es de la competencia, pero la de, ¿cómo se dice? Es que no me acuerdo cómo se llama esta, de humor que hay. Porque total, ya tenemos bastante... Como pues la noticia ya es la leche. Sí.
¿Y crees que tiene futuro la radio? ¿Té anys encara per endavant?
Sí, tanto. Hombre, mientras vayamos rodando con coches, sí. Porque en casa ya se ha perdido la costumbre. Y en casa, según como, a veces me pongo la cadena musical que tengo del año SA y algún vinilo que tengo. Y mira, voy tirando. Sí, sí.
Normalment ja escolto Cadena Dial.
La música, bàsicament.
La música.
Perquè et dona bon rotllo i una mica...
Sí, sí, perquè m'agrada escoltar-la.
I creus que la ràdio té futur encara per endavant?
Sí, 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 perquè n'hi ha molta gent que no s'agrada.
Deien això quan va néixer la tele, no? Que la ràdio moriria, que no sé què.
No, no penso que mai. Que no morirà mai.
Mira, estic preguntant sobre el Dia Mundial de la Ràdio si encara escolteu la ràdio.
Jo no.
I com és això?
Bueno, perquè n'hi ha una altra... la tele, el YouTube, bueno, hay otra. No me gusta la ràdio, vaya. Sí, lo que es música sin anuncio.
Redes, i què hauria de tenir la ràdio?
Spotify i tot això.
Estic preguntant sobre el Dia Mundial de la Ràdio, que és aquest dijous, una mica doncs, si escoltes la ràdio, si encara la segueixes.
Escolto, però molt poquet. Escolto normalment Cadena Cier o Kiss FM. Això és el que escolto, música.
La música que sempre anima l'ànima.
Doncs sí.
En qualsevol cas, creus que la ràdio segueix tenint futur, tot i doncs, la irrupció, per exemple, de Spotify?
Sí, a mi em fa molta companyia. Sí, a mi em va de sempre, per això. Bueno, ara porto música.
I que t'acompanya allà on va.
Sí, al cotxe només.
Jo molts podcasts, com a Catalunya Ràdio, etc., els que ja estan gravats, sobretot. Sí, sí.
I tens algun nom, algun tipus de podcast que t'agradi en especial o una mica escoltes de tot?
La Juliana Canet, amb la Marta i tot això, i després escolto molt la Berta Aroca. Bueno, aquesta m'agrada molt, són molt juvenils i són els que més m'atrauen, perquè jo això de mantenir-me informat amb més notícia i tal no sol que escoltar gaire.
Jo això ho veig per TikTok. A la Juliana i a la Berta les veig per TikTok, però a la ràdio no.
Després, ara s'estan fent com molts podcasts així, bueno, que no són de ràdio tant, són més gravats, videopodcasts, etc. Aquests també els segueixo bastant.
Per tant, veieu una mica com la ràdio s'està adaptant a les noves realitats, no?
Sí, efectivament.
Sí, sí.
La veritat és que no escoltem la ràdio, almenys jo.
Ella no, jo tampoc, al cotxe només. Ja està.
I escoltes música, suposo.
Sí, música, quan em vaig al cotxe, si no, no.
Sí, claro, escuchamos la ràdio i sobretot música, la música.
La música que alegra l'alma, no?
Bueno, sí, porque a poca cosa hay para alegrar el alma, como tú dices. Y entonces, pues la música, pues, no sé, cuando te relajas un poquito, pues estás bien.
¿Y hay algún programa de radio que recuerdes, que te haya gustado a lo largo de estos años?
Escuchaba mucho, y bueno, ahora ya escucho menos, pero escuchaba mucho los 40 principales. Porque ahí salía la música de mi chiquilla y entonces, pues, escuchaba los 40.
¿Qué chiquilla? ¿Tienes una cantante?
Sí, sí, mi hija canta, es una cantante, sí.
¿Y ves que tiene futuro la radio, aunque ahora...?
Sí, yo creo que sí, la radio es una cosa que durará siempre, porque hay gente que la televisión no le mata y la radio, pues, cuando estás relajado, pues, escuchar la radio o un buen disco, pues, también... Sí, sí, y si es de vinilo, mejor.
Aún más calidad.
Más calidad.
No.
¿No la sol sintonizar?
No, ya soy gran, yo ahí miro una mica la tele y no.
¿Y abans que l'havia sintonitzat?
Mai, quan treballava tampoc, i ara no.
A vegades, no, no sempre, a vegades sí que s'escolto, sí.
¿Y qué sols escoltar, per exemple?
A veure...
Informació?
Sí, només que informació, la informació d'aquí de Sant Andreu, del voltant i res més, no...
Per tant, és important tenir una ràdio, per exemple, com la nostra, per informar-te del que passa al teu voltant.
Sí, i tant, sí. Segueix la ràdio, el d'això del WhatsApp d'aquí de Sant Andreu, sí, estic informada, més o menys.
I què t'agrada, per exemple, de la ràdio, comparant-ho, per exemple, amb altres mitjans?
A veure, m'agrada de la ràdio que no és telebasura, per dir alguna cosa. És veritat, és més seriós, més de proximitat, m'agrada més.
I li veus futur al mitjà, a la ràdio?
Sí, jo crec que sí, la ràdio mai... Jo crec que sí, 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 segur que sí, eh?
Immediatesa, informació, música, entreteniment, companyia són algunes de les coses bones que cada any ens regala la ràdio i que esperem que sigui així per molts anys més.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio i l'emissora municipal de Sant Andreu de la Barca en Ràdio Sant Andreu, que farà 35 anys el 19 d'abril d'aquest 2025.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Del 8 al 9 de març, Sant Andreu la Barca viurà una nova edició del Descens Internacional, enguany la 31a edició. Ens acompanya Alex Olego, president del Motoclub Sant Andreu, que és l'entitat organitzadora d'aquest esdeveniment esportiu. Bon dia, Alex.
Hola, bon dia.
Bé, 31 anys del Descens Internacional de Sant Andreu de la Barca. No sé si després d'haver celebrat els 30 anys l'any 2024, ara teniu menys pressió de dir: ei, hem arribat als 30 anys, ho hem celebrat i ara doncs a gaudir una mica.
Sí, una miqueta ho gaudir. Després de tants anys, pues, és difícil tot això, no? Però bueno, seguim com cada any, sembla més relaxats aquest any i bueno, esperant el cap de setmana del 8 i el 9 per la competició. En un principi està tot ja tot perfecte i bueno, ara esperar les dues últimes setmanes, que és quan hi ha més feina. Bueno, ara tenim que anar a la muntanya a acabar de netejar, perquè cauen molts pins a la muntanya i has de netejar una miqueta. I bueno, i anar preparant les últimes coses, els últims detalls, i ja les dues setmanes finals pues apretar fort perquè el tinguem tot llest pel cap de setmana.
De fet, l'engranatge ja ha començat aquesta mateixa setmana amb el període d'inscripcions, per tant, inscripcions obertes per participar d'aquesta edició.
Sí, ja el dilluns al migdia ja es van obrir inscripcions i bueno, pues ara ja fins al dimarts abans de la cursa pues estan obertes les inscripcions. I bueno, esperem que tinguem un número elevat de corredors i a veure com respira el descens aquest any un altre cop, no? Perquè cada any esperes a veure com està, no?
Què valores dels 30 anys? Després de la celebració l'any passat dels 30 anys, de l'esdeveniment que es va muntar al voltant de la celebració d'aquestes 3 dècades del descens a Sant Andreu la Barca, i també va ser un bon moment per recuperar història, no? per buscar els orígens. Ara, gairebé un any després, quins records tens d'aquella celebració dels 30 anys? Quina valoració en fas?
Bueno, als 30 anys pues, la valoració va ser molt positiva. Va haver-hi el dissabte una miqueta amb la pluja. Bueno, una miqueta de pluja, anem a tindre molta pluja i...
Ja us agrada, no, a vosaltres, que hi hagi un canvi de temps o no?
És molt dur, eh? Jo tinc records meus de tots els que estàvem allà, voluntaris, controls, plovent, començava a fer fred i és molt dur, eh? És el 30 aniversari, però va ser molt dur el dissabte, perquè al final tots tenen que seguir treballant i fent la seva feina, perquè si no, no funciona la cursa. Els corredors són els que disfrutaven més, eh? Perquè realment... vas tapat, baixes, sí que et mulles però vas calent i bueno, quan arribes al cotxe et canvies i com nou, no? Però els que eren tema voluntaris, tots els voluntaris que ens ajuden al descens de Sant Andreu, des dels controls fins que els que estan al bar, tots pateixen, fa molt de fred, no? Ja estàs acostumat, eh? Jo normalment preparo quan plou, tinc dos o tres mudes, les deixo al cotxe i quan començo a agafar fred, si puc, baixo cap a baix. I en canvi, aquest any va haver un problema que es va trencar un peralte i no vaig ni poder parar i vaig estar tot el dia amb la mateixa roba i vaig acabar xop. Però bueno, el record era el dissabte molt dur, però molt emotiu, perquè després de 30 anys encara estava allà fent el descens amb la gent de sempre, amb la gent nova, amb tots els que ens han ajudat durant tots els anys, els records del meu tiet Santi i tots aquests, pues, una cosa molt maca.
Fins i tot es va fer doncs, l'homenatge final, no? Els impulsors del descens de Sant Andreu de la Barca. També es va fer reconeixement en l'acte de lliurament dels premis, on també va assistir el president de la Federació Catalana de Ciclisme, que també va donar un dels premis.
Sí, a veure, sense ells no existeix el descens, eh? Que fan molta, molta feina i esperem que segueixin molts anys més, no? Perquè també, com diem, 30 anys són molts, molts anys, eh? I bueno, també faltava el Santi, que no va estar, però són coses que, mira, la vida, com diem.
També veient ara imatges, no, de l'any passat, aquesta samarreta especial, no, que dels 30 anys, no, que lluïen també els corredors de casa, no?
Sí, és una miqueta, aquella samarreta era una miqueta record d'aquells anys i bueno, al final bueno, va ser un cap de setmana molt maco i bueno, esperem que aquest any segueixi igual o millor.
Cada any ho diem, només hi ha un corredor que ha participat en totes les edicions, que és l'Ivan Aulego, i la pregunta de cada any és: tornarem a veure Ivan Aulego al circuit aquest any?
Sí, no.
Confirmat, no?
Sí,
aquest
sí.
Any no hi ha excusa, sabem que sempre...
Jo porto unes setmanes que està entrenant molt amagades, crec, molt. El veus que està entrenant molt de física, a veure, té ganes, com sempre. A veure, l'edat es nota, que cada vegada costa més, Els joves corren més, estan més forts i... Però bueno, ell corre a divertir-se i mentre faci la seva baixada s'ho passi bé, genial. Si està davant, si fa entre els 10 primers, que és molt difícil, pues, més content.
Bueno, fa pocs anys va guanyar el descens.
Sí, va ser la sorpresa. No, jo crec que no ho esperava ningú i bueno... Jo crec que ja és difícil, però bueno, mai se sap.
Per tant, Ivan Aulego confirmat, participarà a la 31a edició del descens de Sant Andreu de la Barca. És la llegenda de Sant Andreu de la Barca, que durant molts anys va estar a l'elit d'aquest esport i que avui en dia encara continua participant a Sant Andreu de la Barca i sobretot donant lliçons als joves riders, no? que també segueixen els seus consells, no?
Sí, bueno,
des de la vostra pedrera que teniu al motoclub.
Al final sí, tenim una pedra que pensem que som una escola de BMX, que no és descens. Però bueno, creiem que és molt important això i aquell, el BMX que estem fent nosaltres, pues, en un futur, pues, alguns segueixen amb el BMX i ho fan molt bé i després altres segueixen el descens. Però bueno, és on s'aprèn molt, sobretot la tècnica dels salts i tot això. I bueno, i així es nota que Sant Andreu, pues, hem tingut com 10 corredors que han anat amb la selecció espanyola de descens amb els mundials. Això s'esté... Pocs pobles poden dir amb el descens que tenen tanta gent que han anat amb una selecció espanyola, no? Que han corregut Copa del Món i coses així. I pues, tenim que estar contents. Sembla que no fem quasi res, però surten, van sortint cada any, van sortint i venen xavals que jo espero que estiguin davant.
Clar, tenim els germans González, tenim els germans Jorba, tenim els Barrachina, tenim el Pasqual Canals, confirmats,
sí,
aquests també?
Sí, aquests, l'Aina encara no ho sé, de la trucada aquesta setmana sí també, però en principi tots corren. L'Adrián, el Pasqual, el Barrachina, bueno, tots, no em vull deixar ningú, però tots els que estaven l'any passat correran. I corredors joves que correran per primer cop el descens de Sant Andreu també.
Tenim confirmat també l'Ibai Zúñiga, que va ser l'esportista, el millor esportista de la temporada passada,
sí, també,
del motoclub. No?
També,
va ser sorpresa el fet que l'Ibai Zúñiga guanyés el premi?
Home, sorpresa, a veure, nosaltres el anem ficar perquè és un noi que porta molts anys corrent i, bueno, i això al final és també... No sempre és buscar el que tingui més títols i tot això, també l'esport és una persona que ho practiqui, que li agradi, que a més participi en moltes coses del poble i això sí és molt important.
De les joves promeses de Sant Andreu de la Barca, de què hauríem d'estar atents, Àlex?
A veure,
sé que són molts i a vegades dir noms i us en deixaré algun, però algun que diguis, ostres, aquest...
Tenim l'Ulisses que està molt apretant molt fort... Aquest any corre també el Julián García amb infantils per primer cop a Sant Andreu. Bueno, també tenim que veure una miqueta, jo sempre dic que Sant Andreu és on es veu on està la gent. Encara que no sigui el circuit més difícil, el més espectacular i això, és un circuit que aquí veiem realment com han entrenat aquesta pretemporada la gent i com estan, i ho veurem. Veurem qui està davant, darrere, qui està entrenant molt o poc, veure'n tot una miqueta, veure'n com està el descens aquest any.
L'any passat vam fer algunes modificacions del circuit,
sí.
Aquest any serà similar al que vam veure l'any passat?
Molt semblant, potser canviem poc, uns metres, però en un principi seria el mateix. Bueno, seria diferent perquè l'any passat, com va ploure tant el dissabte, era molt difícil el circuit i... Bueno, ara, aquests dies hem provat en sec i és molt diferent, es baixa més ràpid, és difícil, és dur i, bueno, a veure, potser fem petites cosetes, però poc.
L'any passat va ser el corredor anglès resident a França, el Jack Pierce, qui va guanyar amb un temps de 1 minut 54 segons 79 centèsimes i el segon va ser, doncs, un de casa, el Ferran Jorba.
Sí, el va convidar ell i... el va convèncer ell perquè vingués a córrer Sant Andreu i diu, mira, una vegada que convido aquest i en guanya. I a ell li ha agradat també guanyar, perquè al final agrada guanyar Sant Andreu, eh? I és com una cosa... És una carrera important i t'agrada estar amb el palmarès de la cursa.
A la categoria femenina va ser l'escocesa Ella Connolly, la guanyadora de l'edició de l'any passat, amb Lisa Bauman, que va ser segona, i la Gloria Scarsi, que va ser la tercera classificada. Per tant, vam tenir bon nivell també en categoria femenina.
En categoria femenina era un nivell molt fort i molt maco, eh? Que tenim... La Connolly no es dedica tant al descens, però tenim la suïssa, que bueno, és una corredora que aquest any ha arribat a fer d'algun pòdium a Copa del Món també.
L'any passat gairebé 300 participants. Aquest any la xifra ha de rondar...
És com tot,
no sabem fins l'últim moment, mai, no?
És molt difícil. La teoria és que se'n vagi cap a aquests números, 250, una cosa així, però mai ho sabrem. Això no se sap, tot compta avui en dia, eh?
Sí, parlem del circuit, podem dir que és un circuit tècnic, dur, físic...
Bueno, no és el circuit... A veure, al final tens la muntanya que tens, no? Però jo crec que és un circuit molt ben treballat amb el que tenim aquí a Sant Andreu. Sempre hi ha descensos millors aquí a Sant Andreu, a la muntanya, però al final el descens també és important que el portem al públic. Si no tinguéssim el descens com el tenim a la zona d'arribada i això... El públic no el tindrien molt millor, saps el que et vull dir? Que a vegades tu tens de fer un circuit perquè porti el públic, ¿vale? I el circuit igualment. No és el més difícil, però si vols fer un bon temps tens de baixar molt, molt ràpid.
És un circuit que, evidentment, el públic pot estar pràcticament en tot el circuit, uh-huh. Però la part més espectacular, segurament que ara em diràs, no, hi ha altres parts que també no són tant com l'arribada, però també val la pena veure-ho. Però aquesta part final, aquesta arribada, amb Sant Andreu Barca al fons, amb els salts que fan els corredors ja més experimentats, espectaculars que fan a l'arribada, vull dir, això és propi de Sant Andreu de la Barca.
Sí, és una arribada molt maca, és espectacular, que és el que agrada a la gent a vegades. Quan vols veure coses com a nivell tècnic d'una persona, no és tot allà al final, no. Veus què fi que és, però ja no hi ha les diferències grans de temps. Les diferències grans de temps estan a dalt, els contraperaltes de dalt, hi ha altres zones. Jo aconsello a tothom, eh? Tenim el circuit amb altaveus per tot arreu. O sigui, que segueixes la carrera amb els altaveus. Pots seguir-la també streaming, la segona màniga, tens els temps online. Pots anar pujant, i jo aconsello pujar a la sortida i anar baixant poc a poc, anar veient almenys la primera màniga, i potser la segona màniga, fes un bon bocata de botifarra, una cerveseta o el que sigui, i després veure la final a baix, utilitzant la pantalla que tenim, i bueno, i donar més caliu allà tot el públic junt amb l'arribada dels últims corredors.
I escoltar els comentaris de l'speaker, del Jordi Jorba, eh?
El Jordi Jorba,
sí. Ja un clàssic darrerament, eh?
Sí, sí, el Jordi estarà allà com sempre.
Jack Pierce, el guanyador de l'anterior edició, confirmat per aquesta?
Ja està confirmat, com tot, el descens, lesions i aquestes coses sempre poden passar, però en principi el cap de setmana del descens el tindrem aquí.
Alguna petició especial d'algun corredor o corredora que vulgueu que sí o sí vingui?
Estem preguntant, ajudant. Cada vegada és com tot, és més professional tot, és més difícil portar els corredors bons, perquè els corredors bons ja tenen el seu calendari, la seva preparació, i és cada vegada més difícil. Però bueno, provant està, i encara queden 3 setmanes que es pot veure si aconseguim algun corredor top també.
Doncs nosaltres anirem explicant totes les novetats de la 31a edició del descens internacional de Sant Andreu de la Barca, amb aquestes novetats, doncs, que ens ha explicat avui l'Àlex Oulego, on s'espera la presència d'un bon nombrós nombre de riders, tant en categoria masculina com en categoria femenina, una categoria femenina que l'any passat vam tenir un gran, gran, gran nivell, que esperem tornar a repetir aquest any, i en categoria masculina doncs figures internacionals i, com no, els de casa, que potser aquí, diem sí, són de casa, però és que fora són molt valorats els de casa, eh? Pasqual Canals, el Liban Olego, el Jorba, els Barrachines, González, etcètera, etcètera, eh?
Sí, a veure, al final és casa, sembla que una vegada un corredor...
Els de fora no, tenen por a venir aquí, no?
No l'he hecho, no hecho bien porque son los de San Andreu los que corren aquí y ya, pero a les carreres de fora també estan davant d'aquesta gent, no? Que són corredors que són top, que tenim a nivell nacional, a nivell català, estan davant tots. Vale, i això és, bueno, tenim que estar contents, tenim la carrera, tenim els de la casa, però que també estan a nivell nacional, estan a davant tots.
Què esperes d'aquest any? Última pregunta que et faig a l'entrevista. Què esperes d'aquesta 31a edició?
Bueno, esperem que sigui una cursa més que surti molt bé tot i bueno, que sigui espectacular i que el públic s'ho passi fet genial.
El cartell ja està disponible, eh? Ja el diumenge al vespre ja veu penjar, sí, a través del compte d'Instagram del Motoclub en primícia, aquest cartell de Maxis, Gran Premio, 31a edició Sant Andreu de la Barca, dies 8 i 9 de març. I a més ja afegiu allò de des de 1994, que això ja dona solera a l'esdeveniment
ja,
esportiu. Eh?
Ja marca que ens estem fent grans tots.
També.
El Motoclub té molta tirada, eh? Perquè té des del 77 que existim i bueno, que, bueno, jo sempre dic que som motoclub, però estem al món de la bicicleta. Les motos es van quedar una miqueta enrere amb el temps.
Fet curiós, com també un altre fet curiós, i és que Sant Andreu Barca durant tants anys segueixi i segueixi creant doncs, nous esportistes importants del descens i també del BMX, eh?
Sí,
I que hagin aquestes famílies també, no?
Sí, això és el que busquem.
De la casa, eh?
Lo que tenim ganes és que segueixi això, no? I que surtin molts corredors i com... L'important és això, és que s'ho passin bé i disfrutin del descens.
Doncs Àlex Olego, president del Motoclub Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé el descens i, evidentment, anirem parlant, eh? D'aquí fins que s'acosti a la data i, com sempre, els dies 8 i 9, doncs, Ràdio Sant Andreu, com sempre, hi serà ja per fer els diferents reportatges.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I parlem ara de cultura perquè el Teatre Núria Espert viurà el mes de març una nova edició del Festival Zero, un festival que s'ha presentat aquest dimecres a la ciutat de Barcelona.
Es presenta la programació de la 8a edició del Festival Zero. A Sant Andreu de la Barca s'hi representaran 3 obres que busquen acostar als joves les arts escèniques. El festival arriba a la seva 8a edició consolidant-se com una proposta juvenil, arriscada i de proximitat. I és que aquest festival teatral busca interpel·lar el públic jove amb propostes artístiques d'actualitat que els interpel·lin directament. A més, també busca eliminar la distància que hi ha entre el públic i els actors. És Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera, municipi membre de Teatres en Xarxa.
I el més interessant de tot és el seu nom, no? És el Zero. El Zero per què? Doncs perquè d'entrada la proximitat que es té entre el públic i l'espectador és zero, perquè són actes d'un format reduït i fins i tot a vegades el mateix públic el pot gaudir des del mateix escenari. És zero perquè es vol vendre com una primera experiència cultural per tots aquells públics que no són assidus al teatre, especialment adreçat al públic jove, que sembla que, tot i que la tendència està canviant, m'apuntaven a fora fa uns minuts, sembla que encara costa, i zero també perquè al final sempre ens hem d'anar renovant amb les qüestions que interpel·len a la societat i especialment al públic juvenil. Aquesta és la principal màgia del Festival Zero, la proximitat, la interpel·lació als joves i sobretot amb temes que són molt del seu interès. Aquest any el tema central del Festival Zero és la identitat de gènere i el més interessant respecte al que s'hagi pogut fer els anys passats és que aquest any es fa una mediació prèvia amb el públic juvenil a través de centres oberts, a través d'escoles, a través d'instituts, a l'entorn del calendari del festival, que és entre el 14 de febrer i el 13 d'abril, s'organitza d'acord amb tots els teatres que formen part dels teatres en xarxa, aquesta mediació que permet que els joves coneguin de primera mà quins són els temes que es tractaran en el Festival Zero a través d'una persona experta que es desplaçarà als diferents instituts, parlo en el cas de Tordera, em consta també que els altres ajuntaments també ho han acordat amb els seus centres escolars, perquè una persona experta en la matèria que es tracta aquest any doncs pugui apropar més als joves i d'aquesta manera també es facin més seu els espectacles que es veuran. M'agradaria destacar també les coproduccions que fem amb el Teatre Nacional, aquesta col·laboració que hem establert fa uns anys, que posiciona els teatres de la província i especialment els que formem part dels teatres en xarxa arreu del programa cultural català.
Sota aquests paràmetres, la nova edició del festival acull una programació d'espectacles de diferents gèneres i llenguatges. És Pau González, diputat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona.
Les dues eines més meravelloses i importants que tenim són l'educació i la cultura. I per tant, fer aquesta aproximació compartida és un altre dels encerts d'aquest projecte que, com us deia, crec que és rodó. Per mi, una altra de les fortaleses d'aquest projecte és el fet de ser molta gent empenyent cadascú des del seu racó per fer gran un projecte compartit. I, per tant, gràcies als ajuntaments, gràcies a la xarxa de teatres i als espais escènics, gràcies a la Generalitat, gràcies al TNC, gràcies a tot de gent que fem possible aquesta mirada tan holística, no? que jo crec que dona aquest projecte, incidir en aquesta mirada que per la Diputació també és important, d'aquests projectes que desborden el propi terme municipal, no? I que per tant generen aquests vincles entre municipis diferents, de comarques diferents, però que també això ens ajuda a anar teixint aquest territori, que no el visitem amb diligència, sinó que el construïm en el dia a dia, i aquí teniu un paper fonamental, sobretot tots vosaltres. Per tant, agrair especialment a Llinars, a Sant Andreu, a Sant Joan, a Tordera i també a Lloret, al Vendrell, i m'estic deixant Valls.
Xavier Fina, director general de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, destaca la feina que fan des del festival i des de Teatres en Xarxa.
Sou sistema. Nosaltres volem, els drets culturals només són possibles garantir-los si hi ha un sistema cultural endreçat i amb recursos, i per tant vosaltres, enxarxant-vos, tirant endavant aquests projectes, els que esteu fent és sistema. Els E2-us, amb aquest nom tan lleig de E2, però que mira, és el que ja són part del sistema. Els E2-us moltes vegades són els germans pobres del sistema, perquè és veritat que amb els E3-us tenim una interlocució diferent que amb els E2-us. No es tracta d'entrar en competència, però sí que es tracta de sense que els E3-us perdin el que tenen amb els E2-us, fer com el que estem fent ara aquí, que és també tractaments i relacions individualitzats i ad hoc, però des de la perspectiva aquesta de sistema. I per últim vull subratllar dintre, encara que diguéssim una de les potes d'aquesta xarxa, que és la col·laboració amb el TNC.
Som amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, al Pati Manning, aquí a Barcelona. Avui s'ha presentat la 8a edició del Festival Zero. Explica'ns una mica amb quines sensacions et quedes.
Molt satisfet, aquí veiem la col·laboració. Estem convidats aquí a aquest magnífic espai de la Diputació de Barcelona. També ha vingut el director general de la Generalitat, amb el qual doncs, també un recolzament a alt nivell de tota la cultura del país. I també molt contents amb aquesta 8a ja edició del Festival Zero, d'intentar això, trencar barreres i apropar el jovent al teatre i doncs, fer pensar, fer una palanca això de poder tractar temes que amb ells també els ocupen i els preocupen, i poder doncs, arribar això, a nous públics, que és una miqueta la idea d'aquest festival.
Uns nous públics que són sobretot el jovent, els joves, no? Que sempre costa molt que entrin en aquest circuit de les arts escèniques, i és el que intenta, no? Podríem dir, doncs, aquest Festival Zero.
Exacte, és un festival que a part de programar unes obres amb temàtiques de, que els puguin també interessar i interpel·lar amb ells, també doncs, la prèvia que es fa de fer un treball d'anar als instituts, als CIS, als centres cívics i doncs, intentar captar l'atenció i l'interès d'aquest jovent i també el mateix dia de l'obra també, en aquest cas del Massa Brillant, doncs, també es farà una mica d'un col·loqui, les vivències dels joves aquests amb directament també amb els actors de l'obra i poder doncs, donar una miqueta més de contingut i que això, sortint del teatre doncs, pensant, reflexionant, no només anar a veure un espectacle i prou, sinó doncs, que els interpel·li una mica.
Entenc que també el que es tracta és de trencar doncs, aquesta barrera que normalment hi ha o aquesta distància que hi ha entre el món de les arts escèniques i el públic i acostar-lo d'alguna manera i trencar doncs, amb aquesta barrera.
Sí, sobretot amb aquest món actual que tenim ara de les pantalles, sobretot és molt, molt important i interessant doncs, apropar altra vegada les arts així amb presència personal i totes les arts visuals i les artístiques, en aquest cas el teatre, també és una manera molt, molt interessant de poder fer, pensar, reflexionar el jovent i doncs, això, sobretot amb temàtiques i amb col·lectius doncs, també que amb gent especialitzada els pugui fer introduir-se en aquest món de la cultura.
I Sant Andreu de la Barca, aquest teatre, Núria, espero que hi és present en aquest teatre en xarxa. Entenc que es posiciona no, la ciutat en tot aquest circuit cultural. Sant Andreu de la Barca hi és present.
Sí, som a més dels fundadors i a més també tenim l'honor de, mitjançant el nostre tècnic de cultura, el Ramon Ferrer, doncs, que és el president dels teatres en xarxa, doncs, ser també capdavanters amb la programació. Ara ja també han comentat que ja estem, abans d'estrenar el Festival Zero del 25, ja estem començant a programar ja el 26. A més també agrair molt també la col·laboració del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, també doncs això que sigui no només un teatre de Barcelona, sinó que sigui de Catalunya i que ens ajudi a produir obres de qualitat a tots els teatres de més petit format.
I serà ben aviat això a Sant Andreu de la Barca, arribarà 21 i 22 de març, si no anem errats, i tindrem 3 obres.
Exacte, sí, tindrem 3 obres en 2 dies, 21 i 22 de març, i doncs això, una obra sobretot amb aquesta Massa Brillant, que és la col·laboració que fem amb el TNC, i després també una que es diu Orelles, i l'altra Acri, que també és de circ, vull dir que també doncs, són arts variades per intentar doncs, això, captar l'atenció d'aquest públic que intentem que se'ns apropi també al teatre.
I per acabar, regidor, doncs entenem que arribeu a la 8a edició d'aquest Festival Zero. Entenc que té encara metge per molts més anys, aquest Festival Zero.
Sí, sobretot amb aquests col·lectius, amb el jovent, que és el que intentem que se'ns apropi i també apropar-nos a nosaltres, hem de picar molta pedra i és una feina doncs, això de formigueta, d'anar programant coses que ben bé doncs, els interessin amb ells i és la manera de que quan ja siguin més adults doncs, segueixin fidels a aquesta art tan important com és el teatre i la cultura.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ramon Ferrer, president de Teatres en Xarxa, tècnic també de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Heu presentat doncs, aquesta 8a edició. Com et sents?
Bueno, doncs mira, molt content, perquè veus que no és un projecte solament d'un municipi com pot ser el nostre, Sant Andreu de la Barca, sinó que és un projecte ambiciós, participatiu, on participen altres municipis d'aquesta molt bona idea.
I és una idea que arriba a la seva 8a edició i que Sant Andreu de la Barca doncs, hi és molt present i ho lidera d'alguna manera.
Bé, nosaltres estem des de la primera edició portant aquesta iniciativa, molt contents perquè doncs, tot aquell treball que al principi doncs, costava moltíssim poder arribar a segons quins col·lectius, poder omplir el teatre, ara cal dir que també continua costant, però menys, perquè tenim més recursos, la gent ho coneix i ja sap el que estem programant i la gent gaudeix els espectacles que portem.
Que ara comentaven a la roda de premsa que el Teatre Núria Espert és un E2. Explica'ns una mica què és això.
Un E2 és un tipus d'equipament, que és una nomenclatura que va fer la Generalitat per definir els equipaments escènics que n'hi ha a Catalunya. En aquest cas, per la dimensió i per al territori on està, pues, té aquesta dimensió, que és una dimensió mitjana, E2. Els E3 són més grans i assumeixen una capitalitat. Granollers, Manresa, Vic, Viladecans. Nosaltres pues, estem en un aforament mitjà que assumeix i dona resposta al nostre municipi, per suposat, i al que és el territori més immediat.
I precisament doncs, aquest Festival Zero engloba doncs, aquests teatres, aquests equipaments culturals, entre ells ja el Núria Espert i diferents municipis que avui ja ho ha plegat.
Exacte, ens hem juntat 5 municipis més doncs, que tenim aquesta iniciativa del Festival Zero, que molts d'ells s'han sumat doncs, darrerament i altres doncs, portem, com nosaltres, doncs, des de la primera edició.
I aquesta 8a edició, que arribarà a Sant Andreu de la Barca el cap de setmana del 22 de març, està a punt, ho teniu ja preparadíssim.
Bueno, el cap de setmana del 21 i 22 de març doncs farem els espectacles que estan en programació, encara els hi donarem més difusió, i evidentment comptem amb la complexitat de col·lectius que treballen en joves, des dels mateixos instituts, des de col·lectius de joves com són dintre de l'àmbit escènic, dintre de l'àmbit del lleure i dintre de l'àmbit social. O sigui que content que vinguin tots els joves que vulguin i els que no són joves, doncs també, per suposat.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per la difusió que feu.
A Sant Andreu de la Barca la programació incorpora 3 espectacles. El 21 de març es representarà Orelles, Marga Sòcies en Els Mals Endreços, on una caravana convertida en capsa de música és l'eix escenogràfic d'aquest espectacle concert de carrer que es presenta com un procés d'investigació on el públic és convidat a participar de diferents experiències. Amb ironia i molt d'humor, la peça es transforma en un joc que ens fa reflexionar sobre com escoltem i sobre com volem ser escoltats.
El Gorka em dona un mocador que fa conjunt amb la pedreria del seu vestit. Un mocador de seda vermell amb dibuixos brodats i pedreria brillant.
El que el Gorka porta brodat al vestit no és una ampolla de vi.
Què és?
Un còctel Molotov!
El 22 de març arriba Massa Brillant, on la nit promet ser inoblidable. El millor amic del nòvio del Guillem ha dedicat mesos a la creació d'un vestit espectacular amb el qual aspira a guanyar el premi del públic al Sarau Drac de Futuroa. El que Guillem no espera és que aquest mateix vestit li provoqui una reacció al·lèrgica severa i el submergeixi en un viatge iniciàtic marcat per al·lucinacions intenses. També el 22 de març es representarà Acri de Manel Rosés. Acri és justament una paraula grega que es tradueix com a llindar o límit, conforma la primera part de la paraula composta d'acrobàcia. Aquesta pot ser traduïda com a passejar pel límit o caminar pel llindar. Acri és un solo de circ d'un acròbata i una escala que explora el concepte de llindar. L'escala és aparell de circ i escenografia a la vegada. Representa una zona de pas entre dos espais alhora que simbolitza un ofici i moda de vida. El Festival Zero va néixer des de Teatres en Xarxa, una agrupació d'equipaments teatrals municipals que treballen i cooperen plegats de manera regular des de 2014. A banda de promoure i gestionar la gira de determinats espectacles coproduïts amb el Teatre Nacional de Catalunya, el 2018 va iniciar el Festival Zero per posar el focus en la creació del públic jove.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Ràdio Sant Andreu s'ofereix una nova crònica de Carles Pitarque i Adrià Archilla realitzant l'Unirraid, el Dakar solitari per terres marroquines pel desert del Marroc. Ens expliquen l'experiència dels darrers dies, una experiència que no ha estat fàcil.
I explicarem les nostres últimes etapes, començant per la 2, que principalment el que va passar és que va ser una etapa molt dura. Es van inspirar al Dakar, llavors van començar molt forts i el que em va passar és que ens van anar uns quilòmetres fora de la pista, ens van perdre una mica i van caure en un ouet, que és com un riu de sorra, i no es podia sortir.
Bueno, només començar l'etapa, ja l'organització ens va posar una zona que tenen uns 500 metres molt dura, que era tot de sorra fina, on es van quedar pràcticament tots els cotxes encallats, on vam haver de ser remolcats junt amb el nostre equip. I va ser una etapa molt, molt, molt dura. No eren molts quilòmetres, però sí que era molt de navegació amb el roadbook i a la que t'equivocaves una casella uns quants graus ja et perdies completament.
Aquesta etapa la van haver de parar perquè era tan dura i tan llarga, tot i que eren pocs quilòmetres, que la gent tornaria al campament de nit i no volen que hi haguessin cotxes circulant de nit a al desert. I bueno, ara mateix estem a la meitat de l'etapa marató, que és una etapa que dura 48 hores, dura dos dies, on hem acampat lliurement, on el nostre grup de cotxes ha decidit. I bàsicament avui és la segona part. La d'ahir vam aconseguir arribar a l'hora i seguir totes les etapes del roadbook, i ara veurem què tal aquesta segona, com va.
Si finalitzem aquesta etapa marató, significaria que som finishers de l'Uniride.
I bueno, resumint una mica l'etapa d'ahir, va ser, si ho resumim en una paraula, seria molta pols. Vam tragar moltíssima pols, el motor està ple de pols, l'interior està ple de pols, les bosses estan ple de pols. El cotxe està aguantant. Vam tenir problemes amb la vaca que se'ns va sortir volant degut a que ens van passar per pistes molt, molt, molt dures que al cotxe li costa passar, però bueno, de moment estem aquí i a veure què tal va avui.
I problemes així amb el cotxe, de moment tira molt bé, el cobrecàrter és impecable, no es cau ni que li fiquéssim un cop tremendo. La vaca ens va sortir volant, el tub es va caure però el vam enganxar amb cinta i tot bé. Ara mateix estem al mecànic perquè ens hem llevat i està perdent una mica de gasolina al tub de gasolina. Pensem que no és res, que només és la junta que s'ha obert una mica, s'ha d'apretar, però bé.
I ja està, moltes gràcies a tots per escoltar-nos i a veure què tal va l'etapa d'avui.
Demà farem l'última crònica, que per saber si som finishers o no del Ride. Gràcies per escoltar-nos.
Doncs esperem rebre bones notícies a la propera crònica, que això significarà que Carles Pitarque i Adrià Archilla han finalitzat a l'Uniride.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
La festa dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta serà el 27 de setembre. Aquest 2025, els gegants de Sant Andreu de la Barca estan de celebració perquè fan ni més ni menys que 3 dècades de vida. Per celebrar-ho com es mereix, l'agrupació cultural Aigüestoses ja està a mans de la feina per preparar tots els actes de celebració. En una entrevista a Ràdio Sant Andreu, Oriol Pedrol, geganter i membre de la Junta, ens donava aquesta data de celebració.
Com ho estem preparant? La veritat és que ho estem preparant amb moltes ganes. Portem ja un temps donant-li voltes que com ho podíem fer. Tenint en compte els esforços que podem fer a nivell econòmic i sobretot a nivell de socis i de mans, ja que és a dia d'avui la nostra principal mancança, les mans, però ho estem preparant amb tots els recursos que podem i li estem posant moltes ganes. Podem donar una exclusiva i és que, bueno, entre un d'aquests actes no podem ben bé dir quin és l'acte perquè no està tancat, però podem donar una data que la podeu apuntar tothom al calendari, 27 de setembre, és la data a remarcar del 30è, ja que hem decidit que sigui un acte fora de la nostra trobada tradicional del novembre.
I per tant, doncs aquí haurem d'estar molt atents a sobre què fareu, no? Com ho celebrareu, però ja queda dita aquesta data, 27 de setembre, podríem dir que serà la celebració.
Ho serà.
Per celebrar els 30 anys de l'Andreu i la Quimeta també preparen la tradicional trobada de cara a la festa major d'hivern al novembre amb colles convidades emblemàtiques com els gegants d'Eus de l'Hospitalet del Llobregat o els gegants de Collbató, d'entre d'altres. És Dani Perea, cap de colla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
Et destacaria que anirem a Andorra, aquest any tenim previst anar a Andorra, tenim previst anar a l'Hospitalet amb els gegants d'Eus, que us recomano que quan vinguin al desembre, bueno, el 30 de novembre, aquest any és el 30, cau precisament en Sant Andreu, el dia de la trobada, que vingueu perquè són uns gegants espectaculars, els gegants d'Eus de l'Hospitalet. Estem acabant de tancar alguna altra trobada, anirem a Collbató.
Amb tot, des de l'agrupació fan una crida sumant nous membres a la colla perquè els manquen mans i és una activitat familiar on tothom té cabuda.
Som una família, ens trobem, bueno, passes moltes hores amb aquesta gent, acabes fent molts vincles i sobretot doncs, per establir relacions d'amistat doncs, és molt bé, sobretot per les famílies amb canalla. Animo a que la gent s'apunti, sobretot, i ja no només a veure com ballen els gegants, a que es posin sota d'un gegant i que experimentin la sensació aquesta que parlaven de veure a un nen emocionat quan li parla el gegant.
I qui no s'hi vegui en cor, sempre li quedarà poder-se posar a fer músic, que també pot ser graier, pot ser tabaler, que és una altra, o simplement col·laborar i participar d'acompanyar la colla, formar part i germanar amb tots nosaltres. Ja fa anys que Miquel va crear la Bruixilda, tenim l'Ènia, de cara als petits. Farà ja 5 anys que vam inaugurar una nova Bruixilda i vam adaptar el cagacalces a una mida de nanos i nanes més joves, amb una edat més gran que ja no començaven a portar els gegants, però no podien portar per mida els gegantons. De manera que tenim coberta tota la gamma d'edats, que tothom pot ser portador, anar aprenent i anar fent passos. Hi ha gent a la colla que ha portat l'ètnia i a dia d'avui està portant l'Andreu o la Quimeta. I això és molt maco.
27 de setembre, doncs, serà una data clau per a la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els dos santandreuencs més els de la ciutat i que per molts anys així sigui.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, del Facebook, a Twitter, Instagram, i més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.